El gall del monestir.
Temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons, la tertúlia dels dimarts, avui en companyia de Jordi Casas, molt bon dia.
Bon dia.
Joan Ramon Armadàs, bon dia.
Bon dia.
I Jordi Mulgó, molt bon dia.
Bon dia.
Avui parlem de la sentència del cas Palau i de la seva vinculació amb Sant Cugat. Ja fa temps que quan va sortir a la llum aquestes... podríem dir mossegades, no? Que es feien en alguns, els contractes d'obra pública, doncs també sortia el cas del PAF 3 de la Rambla del Celler, que es va encarregar Ferrovial, diria, de la seva construcció. Per cert, que relacionat amb aquest tema i amb el tema de la sentència, que es va fer pública ahir, aquest matí ha aparegut una pintada a la seu del PDeCAT, just davant d'aquesta d'aquesta casa.
Tot i que podien estar actualitzats amb el número, i havia posat 4%, perquè 4%.
Han posat 3%.
Això és que no llegeixen les notícies.
És que ja s'ha aixecat la persiana.
No llegeixen les notícies.
S'ha aixecat la persiana i...
Bueno, que passi més.
Aquest matí hi havia una pintada. D'entrada, voldria una valoració d'aquesta sentència, què us sembla, i després anem al terreny local. L'oposició ha reclamat explicacions sobre la vinculació de Sant Cugat amb aquest cas. Jordi.
Jo? No, la sentència... Bueno, a veure, per una part no sorprèn, no? Perquè com que les coses van tan lentes, clar, hi surten tantes notícies que més o menys ja et prefigures al final, no? Però això va començar, si no m'equivoco, el 2009. Imagina, portem 8 anys i mig, no? Vull dir, és tremendo, no? Ja, el dubte està si, per exemple, el Millet, a l'edat que té, entrarà a la presó o no entrarà a la presó. No?
I encara queden recursos, eh?
I encara queden recursos. Sí. Clar, que es pot allargar un any i mig, no? I el que passa és que, si no m'equivoco, vull dir, tampoc, sembla ser que la condena és bastant més baixa del que havia demanat el fiscal, no? Es parlaven de 12 i 14 anys, no sé què, i em sembla que la més alta ha sigut de 7, no?
De 7.
De 7.
De 9 per mi... De 9 per Millet, sí.
Bueno, no pel Millet.
De 7 per Montull.
I, a veure, Millets i Montull de Pan i tal, clar, jo crec que aquí el més greu, des del punt de vista del sistema polític i tot plegat, és que hi hagi un partit involucrat. A mi hi ha una cosa que em sorprèn, vull dir, diuen, bueno, doncs hauràs de tornar els 6.600.000, no? I sembla ser que a les 15 seus no hi arriben, s'haurà d'embargar alguna cosa més. Hòstia, però jo crec que si s'ha demostrat, bueno, però els recursos i la sentència definitiva, si s'ha demostrat, a part de tots els calés, hi hauria d'haver una multa o alguna cosa, no? Hi hauria d'haver-hi... No? Perquè, bueno, tu quan robes...
No, o sigui, només... no hi ha càstig.
Bueno,
sí, reclames que hi hagi un càstig.
El tresorer només, que ara... Però tu quan fas un delicte, en principi, a part de que t'obliguen a tornar els diners, una altra cosa, si tens diners per tornar, hi ha una presó pel mig, no? Vull dir, no només hi ha tornar... Hi ha un càstig, no? Aquí només... Dic que només hi ha el tresorer perquè, si ens hi fixem, tots els judicis que hi ha hagut fins ara que han implicat partits, els secretaris generals, els màxims responsables, mai pringuen. El primer partit, recordo, el primer partit que es va demostrar que s'havia finançat il·legalment va ser Unió Democràtica. El primer de la història d'aquests 40 anys, no? El seu president no va pringar. Va pringar l'organització i un parell més. El president no va pringar, quan és la màxima autoritat del partit. El PP, que té merda fins a més merda que el pal d'un galliner. O sigui, sé que el president tampoc pringarà, no? Pringarà, allò. Aquí tampoc ha pringat al màxim. Sembla que hi ha una regla d'or que dius, a veure, que pringuin els matxaques, però aquí els de dalt, sigui no el partit que sigui...
Home, de fet, actuen com actuen perquè se senten impunes.
Sí. Bueno, aquesta és la... Sí, seria una de les, no, clar, una de les conclusions.
La jugada política està clar que és... fer veure o no fer veure, però com a mi, o sigui, no sé si cert o no, però fer veure que els de dalt no en sabien res, que això clar. És el tresorer qui s'ho va manegar, i per tant els que estaven a dalt, escolta, clar, sí. Nosaltres ja estàvem preocupats, a vés a saber, governant o fent altres coses, i per tant no sabíem això que passava.
Això és ho que diuen tots, sí.
No, clar, clar, clar. El que passa que és una estratègia judicial I, clar, no pots negar això. O sigui, tu si el tresorer diu que la cúpula no ho sabia i la cúpula, òbviament, diu que tampoc ho sabia, què has de fer? O ho demostres, d'alguna manera, o tu has de creure i no tens més eines, com a mínim jurídiques, per escarbar més. A no ser que hi hagués... Clar, és que fins i tot... A veure, anava a dir, no sé què, hi hagués una signatura o algun nom, però clar, segons a vegades, si hi ha un nom que posa M. Rajoy, ni tan sols això funciona.
Exacte.
Per tant, imagina't, si fins i tot hi ha papers oficials on posa M. Rajoy, I en aquest cas...
No sabem si és Mariano o Manuel, no?
O Maria.
Ni tan sols així, però vaja, és una estratègia judicial per salvar la cúpula i, clar, s'hi apunten tots i en aquest cas fan palmar el que porta els calés i tots els altres suposa que se'n salven. El que sí que és veritat que, clar, ara està clar que Convergència i la seva formació hereva tenen un paper una mica galdós i clar, aquestes excuses de que, home, clar, perquè Convergència no existeix. Ara hi ha una altra cosa.
No, però precisament també els responsables del PDeCAT diuen que a veure...
Per això, que home, que sí, que jo ho entenc,
que ells que tenen a veure...
Sí, però, si això s'agafa com a precedent, ja tens la solució.
No, clar.
5 anys d'allò, al cap de 5 anys canviem el nom
del partit i ja està.
Home, no, que això és una excusa mal pagadors. Jo no sabia que la reacció havia sigut aquesta. Perquè,
sí, ahir vam fer un comunicat.
Però em sembla que no és de rebut, per un problema d'ètica ja, no?
No. Jo penso que tampoc és ètic, és dir, les responsabilitats no es poden amagar. És a dir, a veure, hi ha una persona que és el president d'un partit i ha de saber el que passa. Tothom ha de saber el que està passant allà. I si no ho sap, pare irresponsable, coi.
Clar.
Tu imagina't, és que el que passa al sector públic, per exemple, al sector privat, no es pot mitificar el sector privat, ans al contrari, no? Això sí, impensable. Tu imagina't el gerent d'una empresa que va i li diuen als accionistes, al Consell d'Administració, hòstima, el tresorer, bueno, el director de finances m'ha fotut la pilula, però jo no tenia puta idea, el foten fora.
Clar.
El foten fora per irresponsable, ignorant i per no fer la feina ben feta.
Mira,
el sector públic, en el món de la política això no passa, tu. No sabràs un compartiment estancs.
No passa aquí.
Estem parlant d'aquest ambient, sí.
Podem trobar exemples a Europa, en altres països.
En aquest país no passa.
No passa.
És veritat que hi ha països amb una democràcia més consolidada, o que té més anys, o que té una cultura política diferent, que a la mínima, només que hi ha sospites, ja el personal plega.
Sí.
Home, aquí hi va haver un precedent molt important, i que va tenir unes repercussions polítiques molt importants, que potser encara es podria estudiar una mica més, que és el cas Pujol i Banca Catalana. Va ser el primer precedent d'exculpació d'una persona perquè no tocava, perquè el sistema polític no li tocava encausar quan després es va veure que havia allò, era un desastre integral, no? Va ser el primer cas, que a més el va capitalitzar políticament, perquè recordeu que això es talla 3 o 4 mesos abans de les segones eleccions al Parlament de Catalunya i les següents eleccions treu la seva primera majoria absoluta, perquè va saber capitalitzar-ho. I aquí ja, bueno, a partir d'aquí hi ha altres casos, perquè algú la tira, doncs, bueno, es crea aquesta espècie de llei d'or, diu, vale, que no ens farem mal entre nosaltres, el poder judicial, el poder legislatiu, tal, tot plegat, i bueno, anem campejant-ho, anem d'allò, i bueno, cada cop que pringa un cap de turc, però els de dalt de tot, no desestabilitzéssim el sistema, deu ser
Jo suposo que Jo suposo que els forats aquests estan en la llei de finançament dels partits polítics. Jo, a mi m'ha quedat...
Sí, bueno, aquest és un tema clar.
Exacte, m'ha quedat molt clar de que aquestes coses passen per això, perquè no està ben regulat. Ara, també em ve al cap, a l'època Zapatero, si no recordo malament, es va fer que no es podien fer donacions directes en els partits, sinó a les fundacions. I això ens ho van plantejar com que d'aquesta manera tindríem o sabríem o seria transparent d'on provenien els diners. s'ha demostrat que tampoc és així.
No, perquè igualment que... les fundacions acaben sent pantalles o subterfugis per la mateixa, pel mateix objectiu, que és que hi hagi uns calés que vagin a parar, en aquest cas, a un grup polític.
Exactament.
Però, però és que, a més, el cas aquest, els calés anaven a la Fundació Ramon Díaz Fargas, que després van canviar per Candem, sí, arran del conflicte, també.
Sí,
va
sí.
ser a través de la Fundació, precisament. O sigui, la Fundació no entén res. Jo crec que, ara, jo crec que si admetem, igual que els sindicats i tal, que tenen una funció social als partits i que, per tant, han de tenir una subvenció via representació institucional i tal, aquesta hauria de ser l'única fórmula, que és la més transparent. Diu, escolti, miri, aquest partit, com que ha tingut tants vots i tants diputats, li toca això, i aquest tal, i punto pelota.
Ja està.
No? Després això, després també, arran de tot això, es va prohibir donacions anònimes o a partir d'una determinada quantitat. Però jo recordo que, no ho sé, no, algo així, jo recordo que quan me recordo haver sentit a l'Artur Mas, quan el debat que ell plantejava, escolti, aquí ningú pot demostrar que nosaltres ens... Com era la cosa? No, és a dir, a veure, justificar el fet de que alguna empresa pogués subvencionar el partit o la fundació, però deia que això no volia dir que hi hagués xanxullo i que fos a canvi d'obra. Però sí. Bueno, és que hi ha... És que, és allò de... no és ètic, però és legal. No? Escolti, és que el vostre subvenci una empresa que treballa per l'institució pública, encara que no sigui un xanxullo, és que això hauria d'estar prohibit. És que no és ètic.
I nana Artur Mas...
Que tu n'hi una empresa, que tu li estàs donant feina, independentment que no sigui en concepte del 3%, és que jo crec que això no és admissible, ja.
Deien en Artur Mas, que no oblidem que la setmana passada va fer el seu segon pas al costat,
sí,
vinculant-se sí, tot abans que això
mateix. També se li va preguntar.
Alguns ja ens va semblar...
Sí, algú... També se li va preguntar.
Sí, sí, se li va preguntar. Jo vaig estar escoltant l'entrevista que li va fer la Mònica Terribas pel matí, que òbviament ell deia que no tenia res a veure amb el que havia de passar, però vaja, un per si de cas ja... Bueno,
és evident que el seu advocat ja li havia avisat, escolta, el sí. dilluns que ve surt la sentència diu això.
Clar, no, i a part, que jo estic d'acord amb una cosa, que, no sé, per exemple, el Puigdemont o la Marta Pascal, està clar que no tenen res a veure amb això per un tema de que, quan això passava, no tenien cap mena de responsabilitat al partit.
No, però
òbviament l'oposició...
Hi ha una responsabilitat col·lectiva orgànica.
Sí, no? Sí, sí. Que, per exemple, a mi, i ara el Puigdemont segurament té altres problemes, eh? Però en qualsevol cas, si toqués ser el president o el jefe, o com se li digui, de l'hereva de Convergència, del PDeCAT, doncs, escolta, és tan fàcil com dir, mireu, els meus antics companys, això ho van fer malament, va fer una cosa que no tocava... Òbviament, totes les responsabilitats que els hi toquin i totes les sentències i penes i multes que els hi toquin s'han d'assumir. Llavors, una mica sí, guardar-se a l'esquena. Nosaltres
Finet.
No teníem res a veure amb això. És una cosa que no ens agrada, que fins i tot ens repugna, però tirem endavant. Però això no passarà, segurament. O sigui, el comunicat del PDeCAT és... Ah, no, és que el PDeCAT no té res a veure amb Convergència. Convergència ja va deixar d'existir fa un parell d'anys, sí. I el PDeCAT és un partit nou, tot transparent, que respecta les resolucions judicials. Collons, ja sé que no, fins i tot no et tocaria assumir culpa, perquè és veritat que el que hi ha ara no tenen res a veure amb el que va passar, però home, tothom sap que el PDeCAT d'alguna manera ve de Convergència i els integrants venen d'allà. Per tant, escolta, assumeixeu...
Finet, què es diu?
I mira que... Si alguna cosa li hem de donar la raó a Artur Mas és que realment el preu polític que ha pagat Convergència ja n'ha pagat un. O sigui, realment el partit no existeix. I per tant, hi ha hagut aquí, són els primers en aquest sentit, que sí que han fet un cert exercici d'assumpció de culpa política, tan bèstia, segons com s'ho miri cadascú, de petar-se el partit del tot, ja no existeix. Ara clar, fas un de nou i aquí s'acaba, eh? Però bueno, com a mínim això s'ha fet. Jo no dic que això solucioni res.
S'ha fet, s'ha perdut tot el patrimoni.
Correcte, sí,
es tornaran els diners, en tot cas, no sé on, ni com, ni de quina manera.
Sí, però tot això perquè les circumstàncies forçaven.
Bueno, i perdona, però...
Això no treu responsabilitat.
No només Palau, perquè clar, aquí també tenim tot el tema Pujols.
Exacte.
Clar, perquè el partit, si li sumes Pujols, que era el gran líder, el mestre Ioda de Convergència de tota la vida...
I les mares superiores.
I les mares superiores, i els missals i totes aquestes coses.
I els missals.
Si li sumes això al Cas Palau, el que està clar és que et queda un partit ja no tocat, sinó com a mínim esquitxat i desprestigiat per això. Per tant, l'estratègia de canviar és...
Però, És el que tu dius, és una inversa, és contradictori que tu hagis canviat la pell del partit i hagis canviat el nom i tal, i després diguis no té res a veure. Home, no digui no té res a veure, sí, precisament el fet aquell l'ha fet obligar a canviar de nom.
Exacte.
Facin, eh? Reconeixi. Escolta, doncs pues mira, la justícia acatem, ha demostrat que sí. Escolti, que cada palo aguanta su vela, i aquí, com que el nostre projecte polític ha de seguir funcionant i tenim dret a allò, doncs pues, bueno, hem fet sí, sí. una cosa nova, no? Però has de fer net.
Hem fet una cosa nova.
Allò que diuen, el dubte,
no repetir.
Allò és que sempre queda el dubte aquell de la, no? Quan no fas sí, net sempre queda, sí, sí. sempre vas arrossegant alguna cosa, no?
Sí. I a veure, i no oblidem totes les corrupcions sota mans 3-4% de banda, que ara mateix aquest partit és el partit més votat de les coalicions independentistes, sí. dels grups independentistes, i per tant se suposa que li toca governar. I això és així perquè ho ha votat la gent. Per tant, que està clar que ara l'oposició, com ha de ser, perquè si no no serien bona oposició, els hi tirarà la cavalleria per sobre, que és el que toca quan hi ha un cas de corrupció que en aquest cas amb sentència acredita que això ha passat. Però vaja, però aquest partit ara ha de governar, i si tot va com ha d'anar, potser li queden 4 anys. Que ja sabem què passarà, perquè clar, demà tenim un dia distret al Parlament.
Sí,
però
políticament, per això, dona la sensació de que han volgut separar una cosa, o sigui,
no,
el PDeCAT... A Madrid no, eh?
A Madrid no.
No interessa, embolica que fa fort, que ja
exacte,
va bé.
Sí. Exacte. Han volgut separar PDeCAT de la llista de Junts per Catalunya.
Bueno,
políticament.
Això abans ja... De...
Exacte.
No, però jo crec que aquesta separació despara una altra lògica.
De totes maneres, jo no sé si estaríeu d'acord amb mi, que al final d'aquest procés, d'aquest... de tot el cas Palau, jo firmava perquè acabessin tots els processos del PP més o menys de la mateixa manera.
Bueno, jo també, clar.
Jo el, no PP treveixo...
el PP i tots
els polítics que el tinguin. Exacte.
Mira, sí, sí. Formació judicial, però clar, realment això és un tema que els jutges han de dir el què i
jo escolta, que...
no, sí, val que a nosaltres ens toca, si vols, com a ciutadans i fins i tot com a tertulians, fer bullir l'olla i parlar del tema. Ara bé, segurament no estem prou capacitats ningú per entrar al fons de la qüestió.
No, en absolut.
I, ara.
En absolut, no vull dir jo això, però davant de la certesa, que és la mateixa
de totes maneres,
certesa
sí, sí,
que fer... del 3%,
4%,
o sigui, o del, perdona, 4%, del 4%.
En el seu moment, quan ho va anunciar Pasqual Maragall,
era el 3.
Que després s'ha pujat un punt.
En
Maragall, Maragall, pobret, ja començava a tenir alguns símptomes i es va equivocar de número.
Sí, però mira, la gent feia ui de sorda.
Ah, no, bueno, perdona, i menuda tan gana es va muntar al Parlament quan ho va dir, però bueno,
sí,
perdona.
Sí.
No, i tant.
Vull dir... I amb raó, clar, en aquell moment.
I tant.
Tu no pots dir això...
Va aixecar la catifa.
Sense poder-ho demostrar, clar, i en aquell moment era molt temerari, dir allò.
Sí, sí,
ara mira, el temps li ha donat la raó.
Aleshores, ves, quan ho va dir, segur que devia ser...
Segur que va ser un calentó.
El Montillo... No, no, el Montillo polític era Vox Populi, això, eh?
Sí, clar, però Vox Populi és una cosa...
Que és el mateix que ens passaria amb el PP a Madrid, o amb el PSOE a Andalusia, o el que sigui, que se sap. En som conscients de què està passant i en som conscients la classe política i la ciutadania. Però, en canvi, no es posen les coses sobre la taula. I per això us deia, si tota aquesta problemàtica de no acabar de fer net enlloc, jo afirmava que es fes tan net com han fet ara aquí.
Mira, jo penso que hi ha una cosa, ara ja el 2018, que és una conseqüència de tot plegat, i ara ja mirem la foto general,
general,
la foto de la península ibèrica gairebé, sí. I és que fa 5 anys ni Esquerra, ni Podemos, ni Ciutadans, Podemos probablement era una colla d'amics en aquell moment, tenien el poder que tenien, o tenien, com a mínim, el poder, em refereixo al poder ciutadà, o sigui, la
exacte.
Representació,
sí.
El poder traduït en escons als seus respectius parlaments. I correcte. I ara, estem al 2018, i tenim un partit com Podemos, que està clar que encara no és l'esquerra majoritària, però que cada vegada sembla que trepitja més fort. Tenim Ciutadans, segons on estiguis, que cada vegada li va traient més terreny al PP, i a Catalunya ja no li ha tret el terreny, sinó que directament se l'ha ventilat, o sigui, tot el capital del que era el constitucionalisme, unionisme, que li digui cadascú com vulgui, se l'ha capitalitzat Ciutadans fins al punt que ha guanyat unes eleccions, que és un fet inèdit i històric totalment a la democràcia catalana, perquè bàsicament sempre havia guanyat Convergència.
Sí.
I per tant, això, o sigui, totes aquestes corrupcions, tots aquests casos, PSOE, PP, Convergència, hi ha gent que això ja ho està començant a canviar, ja està començant a canviar el partit de sempre, i ha dit, home, mira, jo segurament sóc unionista constitucionalista i, per tant, votaria al PP, però al PP no els voto perquè són uns corruptes. Per tant, vaig a votar el partit que més s'assembla en aquest sentit que Ciutadans. I el mateix pot haver pensat molta gent amb el PSOE. Jo sóc d'esquerres, bla, 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 però clar, jo no votaré un partit que s'ha ventilat les subvencions de tot allò dels zeros, com es diu, que això teòricament eren fons per la gent a l'atur, no? O...
Per formació.
Imagina't, vull dir, clar, és que si tu ets d'esquerres, això és una punyalada al cor total. Per tant, home, mira, i si ara surt un nou partit que a sobre se situa una mica més a l'esquerra, doncs els voto amb ells, fins al punt de que ara Podemos, si no vaig errat, m'ho podràs confirmar tu, té 70 diputats al Congreso i Ciutadans en té 40.
Sí,
que aviat
sí,
està dit.
Sí.
Que aviat està dit. Quan normalment al Parlament, al Congreso, era de dos colors, llavors hi havia les típiques pastanyetes primes.
El 80% eren el PSOE i el PP.
Sí, sí.
De totes
sí.
maneres, Joan Ramon...
Però jo vull dir dues coses.
Digues, digues. Sí.
No, a veure, dues coses que no són, bueno, no són contradictòries. Una és que la línia que tu dius, jo crec que això, evidentment, això no és el Tangentopolis italià que es va,
no, carregar, no,
que es va carregar el sistema polític en quatre anys, però, home, a veure, amb tota la seva lentitud i les seves insuficiències, demostra que més o menys el poder judicial va funcionant, perquè, escolta, Déu-n'hi-do-net els que van caient, eh?
Sí.
Passa que cauen en comptagotes, la gent no ho segueix, però, bueno, van caient, els corruptes van caient, vull dir, a veure, què és el que toca, què és el que toca, i tant de bo,
pues com, de tocar.
I tant de bo com tu dius, aquest partit que està, com dic, de merda fins al com un pal d'un galliner, que també caiguin tots els que hagin de caure. Ara, fixeu-vos una cosa, malgrat el que acaba de dir ell, penseu que, ostres, en general a la dreta la corrupció li impacta poc políticament, eh?
L'impacte poc,
és a dir... Jo a Catalunya ja no ho diria així,
Per exemple, Unió no va petar pel que tingués una condemna ferma tal qual, va petar perquè el procés el va fer implosionar el sistema de partits català, en part, i va saltar pels aires. El PP, fins ara, ja es veurà les properes, perquè té una capacitat de resistència important, fins ara ha resistit tots els casos de...
Bueno, però, per exemple, a Catalunya ja no, eh?
Bueno, Catalunya és una... Catalunya és una dinàmica.
Però mira d'on venia el PP, de quants escons venia, mira quants té,
sí,
eh?
Sí, però jo crec que a Catalunya influeixen altres dinàmiques. Però, a part de que a la dreta se li perdona més, com diria la meva mare, van la mateixa bèstia, no? Se li perdona més els casos de corrupció i tal. Convergència mateix, que ja se sabia tot això, Déu-n'ho diré, com ha resistit, el que passa és que no ha sigut Convergència, ha sigut la llista de Puigdemont, sí. I aquí influeixen altres dinàmiques. Però vull dir que, a veure, no hi ha una traslladació mecànica del càstig político-judicial amb el càstig electoral. No. S'ha demostrat que els partits són capaços de resistir de forma relativament còmoda, sobretot a la dreta, els casos de corrupció, no? A mi em dóna impressió.
Segurament jo alguna vegada...
Ja veurem les properes, eh?
Alguna vegada he sentit un argument per intentar explicar això, que no sé si us servirà o no us servirà, i és que segurament els seguidors dels partits conservadors, els partits de dretes, no són tan crítics amb el propi partit.
Sí, sí, és el que acabo de dir, sí, sí. A la dreta se li perdona més.
No, perquè són més adscrits al partit, passi el que passi, que a l'esquerra, que és més promiscua.
Bueno, i el... la corruptela, és més propi històricament de la dreta que a l'esquerra, que se li posa un capteniment ètic més
superior,
i almenys se li exigeix i se li ha d'exigir.
I tant.
No, se'ls exigia a tots per igual.
A tots. Com a votant. Jo com a votant d'esquerres, a mi diuen el partit que voto d'aigua, dic, hòstia, però és que li fotin un pou.
Sí. No, i a més que...
Jo sempre he tingut la sensació de que la dreta se'n surt millor perquè en saben més.
Bueno, també.
Val? Perquè l'experiència ve de molt enrere.
Ha estat més habituats.
Exacte. Cosa que l'esquerra, quan toca poder, no té la mateixa experiència de corrupció, parlo, no té la mateixa experiència que tenen els altres. Jo sempre ho he dit, en això. Ho saben fer.
Jo crec que la massa d'esquerres és més crítica amb els seus que no pas.
I les bases tampoc ho permeten.
A veure, perquè l'esquerra de corrupció és del Felipe González i en té, eh?
Sí, home, sí.
Però ell va palmar políticament. Perquè...
No, perquè el seu va ser bastant greu, eh?
No, però vull dir... Així
no com... fotem.
Sí, sí, però...
Home, però el que tenim ara a l'actualitat, no em diguis que...
No, però si no, ens comparar, no ens posem a comparar què és més greu o què no és
corrupció,
més greu.
Corrupció és corrupció.
En aquell cas hi havia terrorisme d'estat, vull dir que
però,
és una cosa que toca una lliure
bèstia. Però va palmar sobretot pels casos de corrupció.
Tu mateix ho has dit. És
evident. Bueno, i pel desgast polític de 17 anys o 16.
Sí, déu-n'hi-do.
No, 14, no?
14 van ser.
14.
Tu mateix ho has dit, és dir, les bases no són crítiques amb aquestes, accions, no? En canvi, a les esquerres sí que ho són. Uh-huh. Per tant...
Però ara hi ha una altra mica altres... que he dit abans, que s'ha de veure,
Home, les enquestes l'altre dia...
Sí, però vaig que és un moment dolç de Ciudadanos. Però és veritat que a mi, quan em diu molta gent, hòstia, va, cony, és que, hòstia, el PP no hi ha manera, tal i qual. Dic, bueno, és que, clar, és que el conjunt d'Espanya, fora d'Euskadi, Catalunya i en part Galícia, que hi ha un sistema de partits més d'allò, el conjunt d'Espanya, si és de dretes, fins ara no només series l'opció del PP.
Correcte. Sí. Bueno, i si eres d'esquerres tenies...
Bueno, si volies fer el vot útil i tal.
Sí.
Però, bueno, per corruptes que fossin, només tenies aquesta opció. Ara es veurà si manté aquesta imatge de partit regenerador, nou, jove i diferent als Ciudadanos, si li passa mal per la cara, però és que clar, fins ara no tenies alternativa, eh?
Home, a veure, tenim un precedent no gaire lluny, que és a França amb el Macron.
Sí.
Vull dir, com un partit, en aquest cas, i tot una persona, que una mica no ve de... O sigui que...
Home, el més semblant a Macron és el Puigdemont. Home, sí,
també,
fa una candidatura
sí.
Per ell,
sí.
I que és el que va fer el Macron.
Però que en aquest cas...
En 15 dies, també.
És sí. Capaç d'una persona que ve del propi govern, és capaç de fer un partit nou que no ve del lloc, pràcticament, i en dos dies està governant. Llavors, Ciutadans, en aquest cas, no és que no vingui del lloc, hi ha una certa trajectòria, però li pot passar que això, que en qüestió de 10 anys, que per la vida d'un partit és relativament curt, 10 anys, 12, si comptem les properes eleccions, pugui arribar a estar-se disputant la presidència del govern. O no, ja ho veurem, eh? Ara és molt d'hora i encara queden, si no vaig equivocat, 2 anys i mig per les properes eleccions espanyoles. Vull que hi ha el PP, no sé què la vull molt grossa.
2 anys i mig és llavíssim.
Noi,
és
massa. Dic, sí. No, però
és molt llarg.
Doncs, però tindrem un test abans, que són les municipals, que les municipals només queden un any i poc.
Un any i quatre mesos.
No, un any al maig, ja estem al...
Maig del 19.
Un any i quatre mesos.
Unes municipals que no sé si sortirà i es tornarà a treure la implicació del cas Palau.
Com a mínim a Sant Cugat, jo estic segur que l'oposició alguna cosa dirà. I...
Escolta, el PAP 3... bueno, jo... A veure...
El PAP 3, sí. És l'equipament que
està... A l'Ajuntament ja hi havia hagut una comissió... Fa 2 anys o així.
Sí. Es va denegar, si no recordo malament.
Es va arribar a constituir,
sí.
Va funcionar, sí. Van presentar papers, va tenir les seves reunions i va tenir les seves conclusions. El que passa, són les conclusions de sempre, que no es podia demostrar materialment que hi hagués hagut una relació obra concedida a 3%.
A veure, aquí
però
pot
això ja
ser...
s'ha fet. Perquè, clar, com dius tu, no és fàcil.
Però ara
eh?
Sí que ha quedat demostrat.
Bueno,
sí.
En la sentència...
A veure, el que...
El PAF 3, i es diu explícitament...
Convergència sí. Democràtica va rebre diners per l'adjudicació del PAF 3
sí.
de Sant Cugat a través de
Ferrovial. No, tants percents i tot, sí.
Ah.
El que passa, a veure...
Llavors tenia més papers que l'Ajuntament.
No.
El jutge.
Home, és que la sentència no sé si era de 500 i pico.
Home,
clar. Jo amb això no vull exculpar Convergència ni molt menys, però el que pot ser que hagi passat aquí... i no ho sabrem mai, però com a mínim pot ser, i és que d'alguna manera Convergència, Ferrovial, Palau de la Música, tot aquest entramat, ja tingués el sistema fet i ho fes fins i tot al marge de dels propis alcaldes que governaven la ciutat.
Això no estic convençut.
Clar, llavors,
el pacte tenia més envergadura.
Que això hagi passat a Sant Cugat, exacte. No vol dir que en aquell moment el recoder digués, vale, doncs aquests calés pel Ferrovial. O aquest.
Exacte.
No té per què ser així.
Podria ser,
però pot ser que l'entramat funcionés al marge de la pròpia política local.
Podria ser que el pacte fos, a veure, Sant Cugat sobre això. Si t'ho adjudiquen...
Em toca.
Que hi ha moltes possibilitats que t'adjudiquin perquè ets important, igual... Però ja saps, si t'ho adjudiquen, ja saps el que has de fer.
Sí.
Certament, enterat o no, certament, exacte. És possible que a nivell local no haguessin de fer res perquè això hauria condicionat des de...
Clar.
Per cert, qui era el gerent aleshores de l'Ajuntament de Sant Cugat? No era un tal Turull?
Ostres, jo aquí ja no m'arriba a la memòria històrica, eh?
Jo no recordo tampoc.
Quin nom has dit, perdona,
Joan? Turull va ser gerent de l'Ajuntament de Sant Cugat?
No.
Bueno, clar, en qualsevol cas, per tornar una obra pública d'aquest tipus, hi ha un concurs, hi ha una empresa que guanya, se suposa, pels seus mèrits i capacitats.
Aquí anava jo.
Això no treu, clar, vull dir que Ferrovial probablement era la que estava millor posicionada i la que ho va fer millor.
A veure, això és l'argument del màster, que deia, escolti, que algú em demostri que els procediments no són complets.
Clar.
Escolti, però és que això té res a veure, perquè si jo dic, escolti, mantindrem els procediments per vostè, 3%.
No,
no té.
Una cosa no treu
l'altra. No té res a veure.
La mordida ja és això, no? Vostè, si li toca... Bueno,
però la mordida pot estar condicionada.
Sí, sí, això també.
Per això et dic, que no ho sabrem.
Èticament i políticament i judicialment és igual que els procediments fossin correctes. Xerradera hi havia una condició que deia, escolti, de tota l'obra vostè m'ha de passar un 3%.
Puto, sí, Jordi, però...
Discussió. Hem de
reconèixer que si tot el procés estava ben fet, es talla aquí, o sigui, és dir, es demostra que les lleis es complien des dels ajuntaments, diguem-ho així.
Inclús la Generalitat.
Exactament. Inclús la
Generalitat. El que passa és que hi havia un tresorer que parava la mà.
Exactament. Aquest és el problema, no l'anterior. Per tant, o sigui, la llei de contractació, ha funcionat.
Estem en el tema del finançament dels partits.
Exacte.
Si fos absolutament transparent i es presentessin ben presentades a la Sindicatura de Comptes dels Comptes i tal, tu no podies colar gat per llebre.
Exacte.
D'on ha sortit això? Ui, 50 milions. D'on han sortit aquests 50 milions? Si buscar l'Estat no li ha ingressat per diputats i per vots, ni són quotes. D'on ha sortit això?
Aquí és l'altre problema, i en aquí és quan hauríem de dir-ho del Tribunal de Comptes, perquè si no vaig errat, els partits també passen a auditoria al Tribunal de Comptes.
Sí, no, estàs obligat.
Per tant, aquí hi ha un problema seriós.
Sí, però tu en saps molt, perquè és comptable, ja saps com va això de les auditories.
Sí, home.
Sí, jo, a veure, jo vaig treballar 43 anys en una empresa, i òbviament l'empresa està obligada per llei, perquè havia de presentar-ho al Consell d'Administració, entre altres coses, a fer una auditoria. Si jo t'ho encarrego una auditoria, tu fotràs una punyalada de trapera.
No, però parlem de la Sindicatura de Comptes.
Sí.
És a dir, aquesta no està contractada.
No, aquesta no.
Aquesta no. Per tant, si ella és la que ha de supervisar els comptes dels partits polítics, en aquí jo em fallo.
Però això cada any surt a l'informe dels diaris i cada any, si presenten comptes 15 partits, 13 els presenten defectuosament, Cada any surt,
I és igual.
Bueno, en teoria l'han de rectificar, suposo.
Senyors, estem en el compte enrere... de la tertúlia, però també per el que té a veure amb el Parlament, amb la Constitució del Parlament. Demà es constitueix la mesa, hi havia un candidat que semblava que apuntava fort, Ernest Maragall. Ara no sé si ha perdut
102 anys ja.
Si ha perdut una mica de pistonada. El cas és que ens trobem en una situació que a hores d'ara no sabem qui pot ser el president o presidenta de...
Quina composició de la mesa?
Ni de la mesa, ni de Catalunya.
Ni del Parlament de Catalunya.
Jo m'atreveixo, ni del govern.
El president o presidenta de la mesa ho té més fàcil, perquè en teoria, mecànicament, no hi ha problemes insalvables.
Sí.
No ho sé, Ernest Maragall, home, que té 79 anys, que un dia se'ls hi dormirà allà, de donar la paraula als diputats, que posi una persona més jove, per favor. És que ja no sé com s'ha presentat aquest home. Vull dir, no sé, ja sé que això no és un argument polític de pes, però vaja, no ho sé, tu.
No seré jo qui ha de dir el què. En qualsevol cas, l'Ernest Maragall, jo m'imagino que si hi és una figura de cert consens, també per d'on ve. Llavors, no només de consens, sinó que indirectament li fot una cosa al PSC d'escolta, això és el que haurien d'haver estat els teus si haguessin sigut bons, això és el que deu pensar Esquerra, i per tant col·locar-lo allà, per una cosa també tan simple com que el cognom i és el que és i té la història que té, doncs està clar que és una persona amb un pes polític important. Home, jo m'imagino que si s'ha presentat i és diputat, per molta edat que tingui, té capacitat per ser-hi.
No, capacitat.
I si no... Pues,
home, i l'experiència de tants
correcte,
anys.
Correcte, que toma porta... I recordem que deien que el Maragall de veritat era ell. O sigui, que les idees... això
ara, el que si jo demano aquesta mesa sigui president o la presidenta és que no sigui una corretja de transmissió del govern. Com ha sigut aquests últims 2 anys.
Doncs ja està pactada la majoria independentista de la mesa.
Si no va tenir una capacitat... El Parlament, a través de la mesa, que juga un paper essencial, no ha de tenir una capacitat d'autonomia i demostrar que no va a toc de pit del govern, tindrà un Parlament handicapat.
D'entrada ja se sap que els teus poc,
Bueno, és igual.
Poc o sigui, rascaran.
Jo ja he dit que m'és igual quina sigui la composició de la mesa. Només he dit que la mesa sigui el govern del Parlament i que no es deixi condicionar pels
però,
interessos.
Però, no oblidem que la mesa...
El Parlament no ha de ser una corretja de transmissió. Al contrari, el Parlament és un element de control de la gestió del govern.
Sí, però sí. També quina és la funció de la mesa? Vull dir, la mesa tampoc no decideix...
Pues determinar la funció de la mesa.
Decideix...
Si accepta...
Correcte, si s'accepten segons quins... Bueno,
per exemple, en el tema... El que passa és que sembla ser que hi ha un acord d'acceptar la resolució o la recomanacions o l'informe dels lletrats, però qui decideix si es passen pel forro o no o l'informe dels lletrats i si pot vindre o pot fer un holograma al Puigdemont i ser present des de Tanganyika, no, que està a Brussel·les. És la mesa, eh? Uh-huh. Però... Té una importància gran, eh?
Sí, sí, home, no hi
ja és.
Però no contemplen ni la elecció telemàtica no, ni el vot delegat.
Això és lletrats.
Sí, exacte.
Els lletrats, més d'una vegada, últimament se l'han passat pel bar.
Sí, no? I a vegades no és recomanacions dels lletrats després s'ha demostrat que no tenien raó els lletrats.
Bueno, no sé.
Sí, sí.
No sé qui ho ha demostrat. Però
home, el dia, la famosa votació aquella del 6 i el 7 de setembre,
sí.
On es va aprovar sí. Express la, no sé si era la llei
aquella
de...
Aquella sessió tan escandalosa.
Sí, sí, que tothom deia que no...
Qui diu que no tenien?
Del reglament, que anava sobre el reglament. No?
Correcte, sobre el reglament.
Qui va dir que no tenien els lletrats?
Em sembla que en aquell moment, t'ho dic de memòria, no es va recomanar que allò tirés endavant i després la justícia posteriori ha donat la raó a que allò estava correctament fet.
O la tramitació aquella del dia 6.
El dia 6 i el dia 7, correcte.
Quina justícia?
Amb lectura única.
Em sembla que el propi referint... Tribunal Constitucional.
Sí, ah, però...
Sí. Està dient el projecte, o sigui, les lleis amb lectura única, que resulta que existeix en el Parlament Nacional, a totes les autonomies, si no totes, quasi totes, i nosaltres no el teníem. I l'informe dels abogats del Parlament va ser negatiu.
Sí. Va dir que l'oposició tenia dret a presentar esmenes aquest era el debat.
Exactament.
Les esmenes eren, no la lectura única.
Doncs,
no.
Bueno, a lectura única, és dir, començar una discussió i acabar-la aprovant-la sí, o no aprovant-la, sí. Però que era lectura única, que em diuen, si no m'equivoco.
Normalment la lectura única funciona quan ja hi ha un acord de partits, que no hi ha esmenes, i diu, bueno, ho palem per lectura
aquí
única.
Està,
però aquí no va haver la possibilitat de presentar esmenes. Bueno, totes vegades no hi seguim.
Bueno, en qualsevol cas, aquell tràmit que estava desaconsellat es va aprovar i després la justícia espanyola ha donat la raó que estava ben aprovat. Vull dir que...
No em consta, però bueno.
Això és així. Ara no sé dir les paraules, sí, Jordi, quines són ni les lleis, ni quina és la resolució judicial que ho avalava, però el que sí que recordo és que allò que va ser tan polèmic, d'ostres, sí. han fet al Parlament el que han volgut, bla, 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 no. Al final s'ha demostrat que era correcte, i ja et dic, ho ha demostrat la justícia espanyola, que se suposa que són els que estan a l'altra banda.
Deixant les qüestions de la màgia, després hi ha la qüestió política, si això política
és
acceptable.
Això ja és una altra discussió.
Jo l'únic que reivindico, l'altre jo vaig explicar, jo crec que igual que cada vegada un govern, sobretot molt tècnic, que governi, que abordi els problemes que tenim acumulats, que són molts, jo crec que a tot el debat de la situació del futur autogovern hauria de passar pel Parlament.
Sí.
Per això crec que té un paper molt important al Parlament,
paral·lel
al del govern, que seria que fos el gran fòrum de debat, bueno, com ho fem per recuperar, l'autogovern que hem perdut i després per avançar. El deia en aquest sentit, i que el govern, sobretot, governi i abordi problemes que s'han deixat de marge durant els últims anys, perquè aquí només estàvem ocupats amb un tema, no? No parlaré
a veure...
de sanitat, ensenyament, hi havia habitatge...
Tot això està molt bé i és molt bonic, però com no, que sí que estic, i a més estic d'acord, però com fas tot això quan a més hi ha hagut lleis aprovades al Parlament de Catalunya sobre sanitat o impostos a les nuclears o lleis d'igualtat d'homes i dones que després d'estar aprovades al Parlament de Catalunya amb un gran consens han quedat amb no res, una vegada han estat recorregudes i suspeses pel Tribunal Constitucional.
Però és el tema d'autogovern que dic, un dels temes que s'ha d'abordar i s'ha de buscar.
Ja, però això que dius és molt fàcil, recuperem què? Quan tu faràs el mateix i tu tornarà a tombar?
No, les cues de sanitat no depenen de Madrid. El que no hi hagi política d'habitatge no depèn de Madrid. El que no hi hagi professors de reforç a les escoles no depèn de Madrid. Hi ha molts aspectes que condicionen la quotidianitat de la gent que no depenen de Madrid.
Uh-huh.
Que és un problema de prioritat i de...
Correcte, però és que de prioritat...
Jo referia a aquests temes, que són més tècnics, a dir, gestionar el dia a dia.
Sí,
òbviament, en paral·lel, cal solucionar el tema d'autogovern i veure com augmentem la quota de govern i tal, és evident, no?
Sí, jo no t'estic dient que això s'ha de ni molt menys, el que passa
que...
s'ha d'entendre...
serà fàcil,
però... No, i també s'ha d'entendre que en el moment en el que estem... Això...
Serà complicat de pebrots.
No, no, el que passa que això que tu dius, ara mateix potser per la gent no és una prioritat. No vull dir que no sigui una prioritat, però que hi ha temes que estan més candents i a l'hora de votar la gent no els té tant en compte. Si hi ha cues als hospitals...
Que no els té en compte, collons.
Home, doncs a veure, el partit que en aquest sentit més defensava per això i més deia no, ni DUI, ni 155, ni tot plegat... ha perdut vots i escons.
Perquè la votació no anava d'això.
Però la gent està votant amb altres prioritats.
A l'hora de votar no, vale, el que no vol dir que el dia a dia no ho tinguin en compte i no els hi afecti.
I és compatible estar preocupat per la independència i a la vegada estar preocupat per les cues de la sanitat i, o que el meu fill estigui al col·le amb un barracó.
Sí.
És totalment compatible.
Sí, és compatible.
El que vull dir que a l'hora de votar en aquestes eleccions probablement hagi passat per davant el problema de la independència amb el problema dels barracons. I, per tant, els partits que més enèrgicament anaven a teòricament solucionar el problema de la independència són els que han rebut els vots en detriment, en aquest cas, de Catalunya en Comú.
Deixem el Jordi que tanqui.
Mireu, el fons de la qüestió és, una, cada llei se n'han fet poques, potser s'ha treballat poc la part social, però les poques que s'han fet han sigut tombades pel Tribunal Constitucional, o com a mínim suspeses.
Quasi totes.
Afegim la falta de finançament crònic que tenim, què fem? Quina autonomia tenim?
Jordi, però no podem caure en això, perquè llavors sembla ser que les...
Com que no
podem caure? No, perquè llavors sembla ser que les polítiques que fan no tenen res a veure. No, una cosa és el marc, una cosa és el marc, però després hi ha les polítiques concretes, i el que defineix la realitat són les polítiques que fan.
Sí, sí, sí.
I dintre del mateix marc es poden fer polítiques diferents.
I la finançament?
I aquí hem oblidat aquest aspecte.
I el finançament?
No, l'important és el marc.
No.
Per tant, el problema no és dreta-esquerra, no?
Escolta, jo puc projectar un edifici. Jo puc projectar un edifici si no tinc el finançament a l'edifici. Està projectat.
23 anys, que tenia un sistema de finançament millor durant 23 anys, el Pujol, que no va fer coses.
Justament.
Nosaltres també resistim.
En el moment en què has intentat canviar-ho, has vist que no pots.
Però això no vol dir que no tinguis finançament ni competències per fer coses.
Però és que això tampoc vol dir que s'estigui deixant de banda totalment.
Clar.
Si la partida que té més pasta, té més pressupost de tot el govern de la Generalitat és justament Sanitat i Educació.
Això totes les administracions públiques.
Per això et dic, és que
totes.
Sembla
totes.
Que de cop i volta, com que ara la seva prioritat és la independència, als hospitals no hi hagi xeringues.
Als hospitals hi ha més cues que mai. Jo tinc una llista d'espera per una prova que em faig que... ja està sobrepassada en mitjans.
Però tampoc no és d'ara, em sembla. Bueno, vull dir que això és un mal endèmic i crònic de fa anys.
El senyor que està a Brussel·les de fa 3 mesos, durant 2 anys s'ha tocat la pera, no ha fotut res. A part del sidral de l'Hospital General, que va servir per res.
Senyors, el debat és molt interessant, però se'ns acaba el temps. O sigui
la setmana que
podem tenir una altra. Us emplaço d'aquí una setmana. Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies.
Adéu-siau.
Vinga, bon dia.